TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 2 de desembre, un dia clau per saber si hi haurà pressupostos nous per l'any que ve a les Balears. El Parlament debat el sostre de despesa, que és la passa prèvia per poder elaborar els comptes. El govern depèn del vot favorable o de l'abstenció de Vox per aprovar-ho, i de moment les dues parts no han arribat a un acord. De fet, el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, assumeix que el sostre de despesa no tirarà endavant. Tot i això, tant ell com Manuela Cañadas de Vox no tanquen la porta a una entesa de darrera hora.
Volen fer la darrera crida només en el grup parlamentari de Vox perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo estamos en el no. Pero como a veces, hasta in extremis de empezar el pleno, las cosas han cambiado.
Un ple que comença a les 9 del matí avui, però també es notícia l'habitatge. El govern ha presentat un pla de xoc per construir més de 1.200 pisos públics. L'executiu començarà l'any que ve les obres del 90% de les promocions d'immobles que té projectades.
Aquestes promocions es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes a l'Ibavi. Una d'elles serà a Maria de la Salut. Jaume Ferriol, Nas Albalda.
I aquests pisos, aquestes cases, són pels habitants d'aquí, per la gent, per Mariandos, que fa més de 10 anys que estan empadronats aquí. Per tant, han d'estar molt contents.
Continuen els actes de condemna a l'intent d'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Costitja, Mallorca.
L'escola on fa feina la víctima ha convocat avui a la baixa una concentració. També el Consell de Mallorca ha organitzat un acte de rebuig. La dona, apunyalada ganivetades per la seva exparella, està ingressada fora de perill a l'Hospital de Sant Espases. També ha ingressat l'agressor, que es va autolesionar per l'empitjorament de les seves ferides.
I avui vos explicam les primeres conseqüències que ha tingut la detecció de casos de pesta porcina a Catalunya. El preu del porc comença a baixar.
Davant de la frenada de les exportacions fora de la Unió Europea, Merco Lleida ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de categories de porc. Tot i això, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha confirmat que la Xina mantindrà la compra d'aquest producte per part d'Espanya. Planas llança també un missatge de tranquil·litat als ciutadans.
Absoluta seguridad respecto de los ciudadanos, las familias, los hogares en el consumo de los productos de cerdo, de la carne de cerdo y de los productos derivados cárnicos de la carne de cerdo, porque efectivamente es así y no se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana.
A les 8:30 parlaran d'aquesta qüestió amb el director general d'Agricultura, Fernando Fernández.
I l'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies contra les detencions de membres de la flotilla per part d'Israel.
Ho ha fet a partir de la querella presentada per Esquerra Unida i el Partit Comunista. Els fets van passar el mes d'octubre, quan l'exèrcit d'aquest país va interceptar les embarcacions que navegaven rumb a Gaza per dur ajuda humanitària.
I en els esports en futbol, Catacoll i Mariona Caldentall poden guanyar avui la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. A les 6:30, a l'estadi Metropolitano de Madrid, el combinat espanyol s'enfrontarà a Alemanya. En el partit d'anada, el resultat va ser d'empat a 0. Aquest partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I també en directe per aquesta casa, a partir de les 7, el Mallorca visitarà el camp del Numancia, la segona ronda de la Copa del Rei. Jagoba Arrasate ha donat descans als laterals Mojica i Mafeo, i el Pitxo Cuellar serà el porter titular. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma va aconseguir a nit una victòria importantíssima per 5-6 a la pista del Santa Coloma, i deixa gairebé tancada la seva classificació per disputar la pròxima edició de la Copa d'Espanya.
I pel que fa al temps, avui dimarts serà un dia variable a les Illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui començant la jornada amb un cel enterbolit. A primeres hores del dia ja han tingut algunes pluges de caràcter local, això sí, però no esperant que aquestes es repeteixin al llarg del dia. Això sí, tindrem aquesta alternança entre sol i nigulprins, tot i que en vista al migdia es podrien obrir més clarianes. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà de llevetxí de ponent i ho farà entre fluix i moderat. Això farà que la costa més exposada al panorama marítim estigui marcat per la maror, i fins i tot entre el nord d'Eivissa i el ponent de Mallorca podrem arribar a veure qualque àrea de forta maror. I pel que fa a la temperatura, avui notarem una petita pujada en el termòmetre, aproximadament d'entre 1 i 2 graus respecte d'ahir, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 16 i els 19 graus, i fins i tot, de forma molt puntual, podríem acabar solint el llindar dels 20. Ara mateix tenim a les Pitiuses 12 graus a Santa Gertrudis i 15 a Sant Francesc. A Mallorca, 9 graus a Binissalem, 11 a Algaida i 12 a Fornalutx. I a Menorca, 13 graus a Fornells i 14 en Es Migjorn Gran.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Marcel López, Toni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
D'aquí a menys d'una hora comença el ple del Parlament, que avui serà decisiu per saber si el govern podrà seguir o no amb l'elaboració dels pressupostos autonòmics del 2026. Es debat el sostre de despesa, el pas previ a la tramitació dels comptes. L'executiu hauria de menester el vot favorable o, com a mínim, l'abstenció de Vox, i en aquests moments això sembla complicat perquè fins ara les trobades han estat infructuoses. Ningú descarta, però, una sorpresa de darrera hora.
Als populars els falten vots si no hi ha un acord de darrer moment, i el portaveu Sebastià Sagreras ja sumes la probable derrota parlamentària. En un darrer intent, ahir demanava a Vox que no sumi els seus vots als de l'esquerra.
Volen fer la darrera crida ja en aquests moments només en el grup parlamentari de Vox perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco estendre.
Manuela Cañadas, de Vox, es manté en el no, tot i que mostra una porta oberta.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo podemos decir a esta hora estamos en el no a aprobar un techo de gasto, pero como a veces hasta in extremis de empezar el pleno las cosas han cambiado.
L'oposició considera que el govern i el PP s'han mantingut al marge de qualsevol negociació efectiva. Sosté que les converses mai no han avançat i que l'executiu de Marga Proens no ha mostrat un interès real a tancar cap acord que permeti tirar endavant la seva proposta. Són el portaveu socialista, Iago Negueruela, i el de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía.
El Partido Socialista mañana votará claramente no al techo de gasto. El Partido Popular no ha negociado durante estas semanas. Creo que todo el mundo lo ha visto y, por tanto, también ven las formas de un gobierno que dice que, que quiere negociar, pero que realmente lo que busca es no negociar.
Ningú mai en cap moment ha volgut aprovar aquest sostre de despesa. Ni el govern ni cap altre partit de l'oposició. Per tant, demà viurem un teatre.
Si aquest dimarts cau el sostre de despesa, el govern haurà de prorrogar els actuals pressupostos fins dia 1 de gener, però ho pot seguir intentant. De fet, els d'enguany s'han aprovat, es van aprovar el mes de juliol.
El debat i votació d'aquest sostre de despesa és un dels punts de l'ordre del dia del ple, que comença a les 9 del matí amb la sessió de control al govern. Els grups parlamentaris demanaran a l'executiu sobre els pressupostos, el trasllat de FEMS d'Eivissa a Mallorca, el català, la conciliació, entre d'altres qüestions. També al ple compareixerà el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, per explicar les negociacions sobre la llei d'obtenció del sòl. I encara parlant d'habitatge, el govern calcula que l'any que ve començaran les obres del 90% de les promocions de pisos públics que a hores d'ara estan projectades. Unes promocions que es faran a solars cedits per part d'ajuntaments de totes les illes a l'Ibavi, que costaran 228 milions d'euros. Són 47 que impliquen la construcció de 1.213 habitatges d'arreu de les illes.
I n'hi ha de tot tipus, perquè algunes d'aquestes promocions només tenen 3 cases, com la de Sant Joan, i d'altres una seixantena, com la prevista a Formentera. La presidenta no ha pogut precisar quan es lliuraran les claus d'aquests més de 1.200 habitatges. Marga Proens ha insistit, però, que les rebran persones que puguin acreditar un mínim d'anys de residència legal a les Balears o al municipi.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes o fins i tot en els municipis.
La quantitat d'anys que s'exigeixen de residència dependrà del consistori, però les promocions que es tramiten actualment es demanen entre 5 i 18 anys. Per agilitzar la tramitació d'aquests habitatges de protecció oficial, divendres el Consell de Govern declararà d'interès autonòmic 31 de les promocions amb 700 cases.
Incentivam com mai amb aquest creixement de més d'un 50% en el parc d'habitatge públic que hi ha actualment a les nostres illes. I com saben, a més, tant els HPL com en aquest cas els HPO tenen caràcter de permanència, per tant, seran sempre habitatges assequibles en les condicions que necessiten per poder-hi accedir.
Dels més de 1.200 habitatges públics en tramitació, prop de 600 són a Mallorca, gairebé 300 a Eivissa, 250 a Menorca i 60 a Formentera.
I un dels municipis on hi ha projectes en marxa d'aquest pla de xoc és Maria de la Salut. Allà, en un sol es construiran 25 pisos en dues fases. El Batlle, també president de la Federació d'Entitats Locals de les Balears, Jaume Ferriol, celebra que els projectes beneficiaran els veïnats de cada municipi.
I aquests pisos, aquestes cases, són pels habitants d'aquí, per la gent, per Mariandos, que fa més de 10 anys que estan empadronats aquí. Per tant, han d'estar molt contents. I aquest pla és exclusiu pels ajuntaments. Aquest 1.200 habitatges, o aquest més de 1.200 habitatges, és de solars que els ajuntaments tenen en propietat i se deixen a Sibavi i te n'olvides. Sibavi te gasta tot el dobbes, tramites fas els projectes, tramites les llicències, ho fa tot, i nosaltres m'ho n'oblidem.
També l'Associació d'Immobiliàries Avini celebra l'anunci del pla de xoc. En canvi, Més per Mallorca ha expressat en un comunicat que el govern ven fum. Mentrestant, el preu de l'habitatge en el mercat lliure no toca sostre. Pisos.com assegura que el preu del metre quadrat ha pujat més d'un 5% en un any, mentre que Fotocasa eleva aquest encariment fins al 14%.
Pisos.com es mostra més moderat en la seva anàlisi i assegura que el preu mitjà del metre quadrat a les illes se situa en poc més de 5.000 euros. Això contrasta amb la mitjana estatal, que no arriba als 2.500, que és la meitat. Fotocasa va més enllà i ja apunta que hi ha fins a 7 localitats que superen clarament els 6.000 euros per metre quadrat. Encapçala el rànquing Santa Eulària, amb més de 8.600, seguit dels 7.300 de Sant Josep o d'Andratx. A més, ja adverteixen que els municipis fins ara més econòmics pel que fa a l'habitatge, com Inca, Manacor o Campos, els preus es disparen entre un 30 i un 40% en un any.
Passen 12 minuts de les 8 del matí.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'escola Tom fa feina. La dona víctima d'intent d'assassinat masclista aquest cap de setmana a Costitja, a Mallorca, ha convocat avui a hora baixa una concentració de condemna. També el Consell de Mallorca ha organitzat un acte de rebuig a la dona que va ser ferida a ganivetades per la seva exparella a la sortida d'una festa, roman ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases. També hi ha ingressat l'agressor, que es va autolesionar per l'empitjorament de les ferides.
La concentració a l'escola d'infantil de Sant Francesc de Sis d'Espilerí serà avui a hora baixa a les 6 i la del Consell de Mallorca just abans de les 10 del matí davant la seu de la institució. Condemnaran els fets que varen succeir a les 5 de la matinada de diumenge. L'home es va botar l'ordre d'allunyament i la va atacar a ganivetades. Els amics de la dona varen telefonar a emergències i els sanitaris traslladaren la víctima a Son Espases, on va ser operada d'urgència. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Catalina Salom, ha reconegut que el cas s'ha de revisar perquè la víctima estava dins el sistema de protecció que ha fallat.
Era una dona que teníem dins la xarxa i bueno, és hora de fer revisió i de pues això. Jo crec que és la part més difícil i complicada quan estem en el front d'una institució, no?
El 900-17-89-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016, que és estatal. No deixa rastre la factura telefònica, però s'ha d'esborrar del registre de trucades. En casos d'emergència també es pot telefonar l'112.
I la dona assassinada diumenge a Torrejón de Ardoz, a Madrid, ja es considera la 41a víctima mortal de la violència de gènere aquest 2025. Els investigadors consideren que la seva parella de 45 anys la va matar a ganivetades i després es va suïcidar. Tenien dues filles en comú, de 13 i de 17 anys.
El cas constava en el sistema Biogen des del 2022, encara que estava inactiu, segons ha explicat el batlle de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro.
Parece ser, según estábamos viendo las informaciones, ella llega un momento en el que se retracta de aquellos hechos y, por tanto, luego se procede desde el sistema Biogen a desactivarse. No sé exactamente si es el término correcto, pero se desactiva la situación. Parece ser que el riesgo se había reducido y desde 2022 no teníamos más información sobre la situación de la pareja.
Les menors han quedat a càrrec de la seva padrina materna. Totes dues han estat ateses pel Servei Públic d'Atenció Psicològica.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat de violar la seva neboda Palma entre els anys 2021 i 2023. La mare de la Nina, que tenia 11 anys quan va patir l'abús, ha assegurat que l'oncle la coaccionava perquè no contés els fets. Finalment, la menor ho va contar a les seves amigues i elles ho van traslladar als professors.
Així ho ha explicat la psicòloga del centre educatiu. Per contra, una germana de l'acusat ha assegurat que mai no va veure cap tracte negatiu cap a la petita. L'home està acusat d'un delicte sexual continuat amb accés carnal, pel qual el Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanen 11 anys de presó i 10.000 euros de multa.
I l'actriu Elisa Moy la reclama que s'obri judici contra l'exportaveu de Sumari Íñigo Errejón, per a qui reclama 3 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual. És el que recull l'escrit d'acusació de l'actriu sobre l'exdirigent que va deixar la política fa més d'un any després d'aquestes i d'altres denúncies.
Moïlà també demana una indemnització de 30.000 euros pel danys morals, que s'obri una peça separada de responsabilitat civil contra Rejón i que se li requereixi una fiança. Els fets denunciats varen tenir lloc a l'octubre del 2021, quan tots dos havien quedat a una cita al vespre. Ella l'acusa d'haver-li fet besades no consentides i de forçar-la sexualment. Les acusacions que nega la defensa de l'expolític, qui manté que els contactes varen ser voluntaris i que, per tant, no hi ha cap indici de culpabilitat.
I primeres afectacions per la crisi sanitària arran de la detecció de casos de pesta porcina amb el focus a Cerdanyola del Vallès, a Catalunya. El preu del porc comença a caure davant la frenada de les exportacions. De fora de la Unió Europea, una de les principals llotges lleidatanes ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de les categories de porc. En una compareixença nit, el ministre d'Agricultura adverteix que l'objectiu és de limitar la zona afectada i de moment evita parlar d'ajudes. Ara per ara, recorda'm que hi ha dos casos confirmats i algunes mostres que s'estan investigant.
Luis Planas, que és el titular de la cartera d'Agricultura, assegura que no hi ha cap perill de transmissió de pesta porcina per consum de porc. Aquest és el principal missatge de la reunió mantinguda ahir entre el govern central, la Generalitat de Catalunya i el sector porcí per abordar la crisi oberta pel brot de pesta porcina africana i evitar la seva extensió a altres llocs.
Absoluta seguridad respecto de los ciudadanos, las familias, los hogares en el consumo de los productos de cerdo, de la carne de cerdo y de los productos derivados cárnicos de la carne de cerdo, porque efectivamente es así y no se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana a lo que pueda ser evidentemente la alimentación humana.
Planes ha confirmat que la Xina aplicarà els acords de regionalització signats fa escassament 3 setmanes per implementar restriccions a la província de Barcelona per mantenir obertes les exportacions des de la resta d'Espanya al país asiàtic a curt termini.
Tot això quan els experts veterinaris de la Unió Europea viatjaran avui dimarts a Catalunya per donar suport a les autoritats en el control del brot.
Mentre que aquest dilluns 80 militars de l'UME s'han desplegat en territori català per intentar contenir l'expansió del virus, un patogen que, recorda'm, pot tenir greus conseqüències per als ramaders, ja que és molt contagiós i letal per als porcs. A efectes pràctics, el més important és impedir que el brot s'estengui a les granges de producció.
Aquí a les Balears, govern i organitzacions agràries llancen un missatge de tranquil·litat. El president de SAGE, Joan Company, demana a la conselleria que extremi la vigilància dels animals que entren des de la península.
Aquí queden poques granges de porcs, i el que més ens preocupa com a organització és el porc negre, perquè un porc blanc en el final es va de fer, trobar-lo a un altre lloc, però un porc negre no. Esperem que la conselleria també extremi les mesures de control. Això no se transmet en els éssers humans, o sigui, la pesta porcina del porc no paga les persones, és a dir, podeu seguir menjant porcelles tranquil, que aquí no passa res.
D'aquí uns minuts, a les 8:30, en parlarem amb el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández. I per conèixer si els efectes d'aquesta crisi sanitària arriben a les Balears i els preus dels productes connectaven directe amb el mercat de Pere Grau de Palma, tot això en uns dies d'incertesa per la proximitat de la campanya de Nadal. Caterina Banyes, allà. Caterina, bon dia. Han variat els preus?
Bon dia, Mariam, i de com us hem informat a la primera connexió, al primer directe que hem fet, avui no s'acusa una variabilitat dels preus. Ara bé, això sí, segons hem consultat a carnissers i altres venedors d'aquesta plaça de Pere Grau, sí que en els pròxims dies s'espera una davallada important dels preus del porc, en aquest cas. Primer de tot, ho han de dir, tal com indiquen les autoritats sanitàries, que la pesta, que aquesta pesta porcina no afecta directament a la salut de les persones, ni tampoc ni pel contacte, en diríem, ni amb els animals directament, ni per menjar productes derivats del porc. Escoltam la carnissera Paquita Bonin, que també és presidenta del mercat de Pere Grau.
Sempre hi ha gent que té un pot de psicosis, però majoritàriament no és així.
Majoritàriament, com diu en Paquita, no hi ha por. Avui ho han copsat entre algun dels consumidors. No tenen por, de fet, ja avancen a les seves compres de Nadal. Pel que fa als preus, això sí, la crisi, com la que heu avançat fa uns minutets, fa caure directament els preus, en aquest cas, fins un 17% en el cas de Catalunya. Escolta'm dos carnissers que parlen d'aquesta variabilitat de preus els pròxims dies.
Carn en general no, l'únic que sí que han comprat per congelar és porcella, perquè si la compren ara, la compren per la setmana de Nadal, se poden estoviar de 25 a 30 euros. L'únic que saben un mes, un parell de porcelles, però el de més no.
Les llonges surten els dimarts, entonces després de la llonja s'adoptarà la pujada o no de preus, però avui encara no s'ha adoptat la pujada perquè aquest gènere va sortir de Catalunya. Vale? Penseu que a Mallorca tot el porc que hi ha s'emplea per fer sobrassar d'aquí.
Aquí, de fet, molts dels consumidors que han pogut parlar anticipen ja la seva compra de Nadal per esquivar aquesta escalada de preus que es consumarà en els pròxims dies, les pròximes setmanes. De fet, carnissers i pescadors, pescateres en aquest cas, ens confirmen que els clients s'estan organitzant ja per comprar i poder congelar abans que els preus s'elevin les pròximes setmanes. Escolta'm.
Ahora lo que empieza a variar mucho es, por ejemplo, el Dentol, las piezas grandes de Dentol, que ahora estaban vendiéndose a 25, 27, más o menos, y ahora sobre todo lo que va a empezar a subir es el bogavante. Vendíamos el de una pinza nacional a 40 euros el kilo y ahora ya empieza a hacer la subida heavy.
Sí, ya tenemos la posadita y cuatro cosas más, porque sabrán que pujará el preu per Nadal. La va comprar la meva dona. Fa un bon preu. Fa 20 dies que la tenim.
Els escoltau són ben previsors, pujades, per tant, ben potents dels preus, sobretot en el peix i en el marisc. Heu de saber que la cistella de la compra s'ha encarit més d'un 38% en els darrers 4 anys i productes com, per exemple, la carn, la llet, ho fan entre un 30 i un 50%, mentre que el peix i el marisc, protagonistes dels plats nadalencs, encara experimenten més encariments. El cafè, l'oli d'oliva i el cacau arriben, atenció, fins un 80% més cas. Aquesta és la situació aquí des del mercat de Pere Grau de Palma.
Gràcies, Caterina. Són ara les 8 i 23 minuts, canviant d'assumpte. L'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies per la querella presentada per Esquerra Unida i pel Partit Comunista contra les detencions de membres de la flotilla per part d'Israel. Els fets varen succeir el mes d'octubre quan l'exèrcit d'aquest país va interceptar les barques que navegaven rumb a Gaza per dur-hi ajuda humanitària.
La interlocutòria del jutge Francisco de Jorge demana a la Fiscalia que es pronunciï de si ha d'admetre la querella contra els alts càrrecs civils i militars d'Israel. També s'han obert diligències prèvies amb una altra querella presentada en aquest cas per un grup de 5 particulars, entre els quals hi ha Reyes Rigo, la mallorquina, que va ser una de les poques integrants de la flotilla que va estar més de 10 dies detinguda perquè l'acusaven d'haver agredit, recordeu-ho, una funcionària d'Israel.
I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, assegura que donarà explicacions sobre el cas Coldo en el moment oportú, ho ha dit, després d'haver fet la seva primera compareixença quinzenal en els jutjats de Tafalla, Navarra. I una de les oportunitats que tindrà serà a la comissió de Coldo al Senat, on l'ha citat el PP per dia 17 de desembre. També criden el fill de l'exministre ministre José Luis Ábalos i el secretari d'Estat Antonio Hernando.
Mentrestant, Koldo i Ábalos continuen en presó preventiva. L'exministre insisteix que no el tindran callat. Aquest dilluns, el seu advocat l'ha visitat al centre penitenciari.
Ha tenido un fin de semana bastante tranquilo. Lo veo fuerte, la verdad, muy fuerte, con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse.
Per altra banda, el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha citat a declarar dos peris de la Guàrdia Civil i els autors de l'informe que ha portat Cerdán per esclarir si els àudios interceptats a Koldo estaven manipulats. Compareixeran davant el magistrat l'11 de desembre.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí. Moment ara per escoltar la informació esportiva que encetam, Miqui, parlant de futbol. Cata Moll i Mariona Caldentai poden guanyar avui la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola.
Sí, perquè a les 6:30 a l'estadi Metropolitano de Madrid el combinat espanyol s'enfrontarà a Alemanya. En el partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. Cata Moll i Mariona Caldentai apunten a l'11 titular. Qui no hi serà és Aitana Bonmatí per lesió. La seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez diu que el seu equip està preparat.
Creo que somos un equipo que estamos listas. El otro día, pues esa primera mala parte, digamos, en la que nos costó más, nos hizo crecer. Ya crecimos en la segunda parte. Y bueno, tenemos que ser la España que hemos sido hasta ahora, la que nos ha hecho llegar hasta aquí.
I del rival d'avui, d'Alemanya, n'ha parlat una de les jugadores importants de la selecció, Irene Paredes.
Es una selección a la que le respetamos mucho. Hacía relativamente poco que habíamos jugado contra ella. Sabemos el ritmo de partido que les gusta imponer. Y bueno, luego cada una en su posición, ¿no? Tuvimos duelos individuales duros que lo supimos resolver. A nivel colectivo, pues eso, supimos sufrir y también tuvimos momentos buenos.
I d'aquesta partida entre Espanya i Alemanya començarà a les 6:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6. I també en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a les 7, el Mallorca visitarà el camp del Numancia a la segona ronda de la Copa del Rei. Jago Barrasate ha donat descans als laterals Mójica i Mafeo. El Pichu Cuellar serà el porter titular. El tècnic mallorquinista, Jago Barrasate, avisa del perill del Numancia.
Ja hemos dado carpetazo al partido de Osasuna, que lo hemos visto y lo hemos analizado y ahora... A pesar del de mañana, que es un partido de Copa, no hay margen de error, hay que ganar. Y vamos a Soria eso, a ganar, y el equipo está mentalizado en el partido de mañana. El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles, porque en casa es un equipo muy fuerte y es un equipo de segunda red. Tenemos la experiencia del año pasado y vamos, yo creo que más que avisados.
Arrasate també deixa clar que aquest compromís de Copa no arriba en un mal moment.
Una competición para equipos, digamos, de como Mallorca, como Osasuna... Digo porque era el caso mío, que es de las pocas opciones que tienes de meter un poco la cara ahí y de acercarte un poco a un título o de ilusionar a tu gente o de movilizar una ciudad, una afición. Lo sabéis por experiencia de hace poco y a todos nos gusta eso. Pero claro, para llegar a esas situaciones primero hay que pasar estas y no molesta para nada, al revés.
I el Numancia vol donar la sorpresa. El seu entrenador Ángel Rodríguez diu que el seu equip és favorit en il·lusió.
De superior categoría, pero 90 minutos todos entendemos que pueden pasar muchas cosas. Entonces, en cuanto a ilusión, intensidad, ganas, no nos van a ganar. Ya le digo yo que no nos van a ganar porque las tenemos todas. Vas por la calle, todo el mundo te habla de la Copa más que de la propia Liga, ¿no? Al final, el Numancia y la Copa van cogidos de la mano, ¿no? Tienen una historia muy bonita. Bueno, vamos a ver si somos capaces de continuar con una historia bonita después del partido y podemos hablar de una victoria.
I pel que fa a la Lliga, i vespre es va tancar la jornada 14 amb el Rayo 1, València 1. El Mallorca tanca la jornada a la 16a posició en 13 punts. I avui a les 9 del vespre es disputarà un partit avançat de la jornada de 9. Al Camp Nou s'enfrontaran el Barça i l'Atlètic de Madrid. I en futbol sala, l'Illes Balears a Palma va aconseguir a nit una victòria importantíssima al pavelló nou de Santa Coloma per 5-6 en partit corresponent a la 13a jornada de Lliga. Lucao, que va marcar un hat-trick, va fer el gol de la victòria a falta de només 40 segons del final. Les altres dianes del Palma varen sobre de Deibao i també de Charuto. Amb aquesta victòria, el conjunt mallorquí s'acosta a la classificació per disputar la pròxima edició de la Copa d'Espanya. El tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo, analitzava així la victòria del seu equip.
Hemos salido aplatanado. Hemos encajado muy fácil y se nos ha puesto el partido muy, muy, muy cuesta arriba. En este sentido sí que tengo que felicitar al equipo porque ha mostrado el carácter, ¿no?, y el creer por el partido. Es cierto que no nos quedaba otra, pero meter a Industria, someterlo de la forma que lo hemos hecho aquí en su casa, en este sentido tengo que felicitar a los jugadores.
Ara el Palma parca a la Lliga i divendres té compromís de Champions a Son Moix. A les 7:30 rebrà la visita del Hit Kif.
Gràcies, Miqui. Són les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus informatives d'aquest dimarts, que serà un dia clau per saber si hi haurà pressupostos nous per l'any que ve a les Balears. El Parlament debat el sostre de despesa, que és la passa prèvia per poder elaborar els comptes.
El govern depèn del vot favorable o l'abstenció de Vox per aprovar-ho i, de moment, les dues parts no han arribat a un acord. De fet, el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, assumeix que el sostre de despesa no tirarà endavant.
I l'executiu també ha presentat un pla de xoc per construir més de 1.200 pisos públics. L'executiu començarà l'any que ve les obres del 90% de les promocions immobles que té projectades.
Aquestes promocions es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes a l'Ibavi. Una d'elles serà a Maria de la Salut.
I continuen els actes de condemna. L'intent d'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Costitx, a Mallorca.
L'escola on fa feina la víctima ha convocat avui a hora baixa una concentració. També el Consell de Mallorca ha organitzat un acte de rebuig. La dona apunyalada a ganivetades per la seva exparella està ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases. També ha estat ingressat l'agressor, que es va autolesionar per l'empitjorament de les seves ferides.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. La princesa Elionor i la infanta Sofia han renunciat a la part del Palau Balada de Ciutadella que l'empresari Juan Ignacio Balada els va deixar en herència a ells i a la resta de nets del rei emèrit Joan Carles I. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Amb la majoria d'edat de la infanta Sofia han decidit renunciar en favor de la Fundació Esperia, creada expressament per gestionar aquesta herència del menorquí. Així ho ha traslladat per escrit la Casa Reial a l'Ajuntament de Ciutadella, que ha sol·licitat en diverses ocasions la cessió d'aquest palauet per destinar-lo a usos socials. La decisió sobre el futur d'aquest immoble, ubicat a la cèntrica plaça Joan Carles de Borbó de Ciutadella, recauarà en mans d'aquesta fundació i també dels altres 6 nets de l'Amèrit.
I el Departament de Turisme del Consell de Mallorca augmenta el pressupost per lluitar contra l'oferta il·legal. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia. L'any que ve gestionarà 20 milions d'euros, 3,6 més que enguany. L'increment també anirà destinat a consolidar l'augment de personal, així com a augmentar el fons pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha començat les obres del tanc de tempestes a Platja d'en Bossa per evitar els abocaments al litoral de la zona. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Amb aquesta actuació es preveu reduir el problema recurrent que es produeix durant episodis de pluges intenses quan la xarxa pluvial es carrega d'aigua i hi ha desbordaments per un pou situat a la platja que afecta l'arena i també la qualitat ambiental de l'entorn. Es preveu que la infraestructura estigui enllestida abans de la pròxima temporada.
I també parlem de les primeres afectacions per la crisi sanitària arran de la detecció de casos de pesta porcina amb el focus a Cerdanyola del Vallès, a Catalunya. El preu del porc comença a caure davant de la frenada de les exportacions. Fora de la Unió Europea, una de les principals llotges lleidatanes ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de les categories de porc. En parlem a continuació a la nostra entrevista. El cert és que els casos de pesta porcina africana només s'han detectat a Catalunya, a la província de Barcelona. Ara bé, la resta de comunitats autònomes estan en alerta i pendents del que pugui passar en el seu territori. D'això en parlem ara amb el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural del Govern, Fernando Fernández. Bon dia.
Bon dia, què tal?
La pesta porcina africana és una malaltia vírica, contagiosa, i alguns ceps presenten nivells de mortalitat i morbilitat que s'acosten al 100%. Es manifesta amb lesions hemorràgiques en la pell i els òrgans interns dels animals, dels porcs i dels porcs senglars. Però com es contagia? Hi ha exemplars que les balees de les Balears es puguin contagiar?
Bueno, las fuentes de contaminación de la peste porcina africana son múltiples y además algunas de ellas hace que sea muy complejo frenar la enfermedad. No solamente es una transmisión directa de animal a animal, de jabalí a cerdo, de entre cerdos, sino que también se pueden transmitir a través de pues, un alimento contaminado, excrementos, piel, pelo, piel, es decir, cualquier elemento que pueda aportar el virus. Es un virus que es muy resistente, incluso resiste el propio proceso de elaboración de embutidos, y por eso pues la famosa tesis del bocadillo de chorizo, que es lo que se maneja en este momento como fuente de contagio, pues es muy plausible. Parece una broma, pero realmente estamos ante una enfermedad que es muy, muy contagiosa con muchas fuentes de contagio.
A les Balears s'han adoptat algunes mesures per evitar aquest contagi, o s'estan intensificant o es pensen intensificar aquestes mesures?
Bueno, yo creo que en este momento hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a todo el sector en las Islas Baleares. El conseller y yo mismo durante los días estos entre el viernes y ayer hemos ido hablando personalmente con cada uno de los operadores del sector porcino en las islas para transmitirles esto, para ver ellos también qué estaban haciendo, cómo estaban actuando. En este momento nosotros tenemos que esperar al próximo comité RASBE, que nos reunimos este miércoles, está convocado ya, donde las autoridades catalanas y el propio ministerio nos actualizarán la información con respecto a la del viernes, que fue el anterior comité que tuvimos. Y bueno, vamos a esperar a ver si se logra controlar en esta comarca, en esta zona de restricción que ha establecido las autoridades catalanas, y en función de lo que nos digan el miércoles, seguiremos avanzando. Por ahora, lo único que nosotros hemos hecho es comprobar inmediatamente los movimientos que hemos tenido hacia las islas de porcino procedente de Cataluña. Es decir, ayer, en el día de ayer, tuve la información exacta de cuántos porcinos habían entrado vivos y cuántos a sacrificio en todo el año 2025 a cualquiera de las Islas Baleares, procedentes lógicamente de Cataluña, para saber si teníamos algún riesgo. Hemos comprobado que no, que las últimas entradas son del mes de octubre. Hay que recordar que el periodo de incubación es entre 4 y 19 días, por lo tanto, si las últimas fueron en los primeros días de octubre, pues ese periodo de incubación ya ha pasado, es decir, tranquilidad absoluta en este momento, y vamos a esperar al miércoles a la actualización de información.
Pel que fa als preus de la carn, sobretot ara que ve venen les festes de Nadal a Catalunya, es parla d'una baixada. Penseu que just a les portes d'aquestes celebracions hi pot haver qualques repercussions al preu de la carn de porc?
Bueno, hay que tener en cuenta que el porcino es un sector muy importante en la economía española. Aporta casi el 15% del PIB agrario a las cuentas de la agricultura y ganadería en España. Entonces, claro, cuando se produce una crisis sanitaria de este tipo y los mercados internacionales, que es a donde va nuestro producto, pues se cierran, pues lógicamente hay mucha más oferta que demanda y los precios pues tienden a caer. No obstante, yo diría que no todas las piezas o no todos los tipos de producto tienen que sufrir esta caída de precios. Es decir, yo entiendo que la lechona, la porcella, el por negre, es decir, hay determinados productos que no tienen por qué bajar de precio porque no se ven afectados en este momento por esta crisis sanitaria. Por supuesto, lo que puede ser el porcino de capa blanca en cualquiera de sus formatos, ahí sí, igual que puede suceder con el jamón ibérico, pero hay otros productos que no tienen por qué bajar. No obstante, yo creo que el Ministerio ha hecho una muy buena labor en estos apenas 3 días y ha conseguido que los principales importadores, China, México, Taiwán, solamente restrinjan el comercio de la provincia de Barcelona, cosa que es un logro importante para el Ministerio, porque lo lógico hubiera sido que hubieran cerrado las fronteras a cualquier producto porcino de España entera, y sin embargo solamente se ha restringido a la provincia de Barcelona. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo está trabajando en un mismo sentido. Ayer estuve con la secretaria general en otra actividad de la patata en el Ministerio y estuvimos hablando un poquito de esto, y creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer.
Senyor Fernández, pel que fa en aquest mercat aquí a les Balears, quines són les xifres que que es manegen, és a dir, quantitat de carn de porc que s'exporta, quina s'importa, quina tenim des d'aquí, des de les Balears?
Pues mire, no le voy a decir ese dato en este momento porque justo estamos actualizando en esto, fruto de esto lo que ha entrado y lo que ha salido en el último año, y puesto que el tema es tan sensible en este momento y cualquier dato se presta a interpretación, prefiero terminar de cuadrar los datos y ofrecerlos con mayor detalle pues, a lo largo de la semana.
D'acord, i de quina és, però, la xifra de producció? Tenen aquesta dada que es fa des d'aquí, des de les illes?
Pues mire, tendría que comprobar ahora mismo los datos de sacrificio, pero lo que sí que puedo decirle es que el sacrificio de porcella en las Islas Baleares va creciendo todos los años. Eso significa que lo que es la canal de porcella, que es un producto muy característico nuestro, tanto en Navidad como en el resto del año, ese aumenta, pero es en todo caso porcella producida en Baleares, no es que venga viva y se sacrifique aquí. Y lo que sí que disminuye ligeramente es los animales de sacrificio para engorde o los que se utilizan para otro tipo de producciones o para sobrasada. Eso sí que están reduciéndose, pero el volumen de carne sacrificada, el volumen de cerdos sacrificados en Baleares se mantiene y en el caso de las porcellas aumenta ligeramente todos los años.
I també sigui com sigui, missatge de tranquil·litat del govern davant d'aquesta crisi sanitària pels casos detectats de pesta porcina africana a Catalunya, en concret a la província de Barcelona. Fernando Fernández, director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, gràcies per haver estat avui amb nosaltres en directe aquí a l'Informatiu Matí.
Gràcies a ustedes.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:40. Fem ara una pausa.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'Informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem ara repassant algunes qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional i començant parlant de Venezuela. El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer un ultimàtum al seu homòleg de Venezuela, Nicolás Maduro, perquè abandonés el país, un termini que, segons l'agència de notícies Reuters, va expirar divendres passat. El mandatari, però, no en va fer cas i, com a conseqüència, l'administració nord-americana va tancar l'espai aeri venezolà, notícia que hem sabut després de conèixer que Iberia ha cancel·lat tots els vols a Venezuela d'aquí a cap d'any. L'aerolínia fa cas a la recomanació que ha fet l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria a la resta de companyies que volen fins a Caracas, Air Europa i Plus Ultra. Ho decidiran dia a dia.
De moment tampoc hi volen, però no saben fins quan. L'Associació d'Agències de Viatge de les Balears es aviva i assegura que hi ha pocs afectats a les illes per aquestes suspensions. Lamenta, això sí, el problema és que pot causar els que tenien programat un vol cap a Venezuela, per exemple. No hi ha vol directe des de les Balears, hem de recordar-ho, s'ha de fer transbord a Barcelona o, sobretot, a Madrid, on, per cert, hi ha la colònia més gran de venezolans a Espanya. De fet, a les illes n'hi ha un 3.200 de censats. Per això, quan arriba Nadal és quan hi ha més viatges de gent que vol anar a veure els seus familiars allà. El president d'Aviva, Pedro Fiol, augura algun problema per als viatgers venezolans.
Sobretot perquè també es pot produir un problema diplomàtic que aquestes persones quedin de manera irregular en el nostre país perquè els hi hagi superat els 90 dies que tenen permesos per venir aquí sense necessitat d'un visat, és a dir, tan sols com a turistes. Ben que dic que es poden donar a partir d'ara situacions una miqueta complexes, però sobretot aquestes persones residents que tenien previst quedar-se'n en aquestes dates de Nadal a veure els seus familiars han quedat en aquest moment suspesos.
Fiol adverteix que, com que el bloqueig afecta el transport de mercaderies per avió, Venezuela, com a país, serà qui ho passarà més malament, ja que els paquets vacacionals cap a Venezuela de les Balears no són residuals, diu, són inexistents.
I Juan Pérez Llorca pren possessió avui com a president de la Generalitat Valenciana. Ho fa en un ple de les Corts després d'haver sortit investit dijous en substitució de Carlos Mazón i d'haver renunciat divendres a la batllia de Finestrat.
I d'aquesta manera es convertirà en el 8è president de la Generalitat des que es va aprovar l'Estatut i en el 6è del Partit Popular. Qui fins ara era el secretari general del PP a la Comunitat Valenciana ha de jurar o ha de prometre el càrrec i acatar l'Estatut d'Autonomia davant les Corts. A més, ha denunciat qui formarà part del seu executiu.
Tot això quan hem sabut que l'expresident valencià Carlos Mazón ha estat nomenat portaveu de reglament de les Corts.
I cobrarà un plus salarial de 630 euros mensuals. D'aquesta manera, percebrà 8.800 euros bruts més cada any. El portaveu socialista José Muñoz ha lamentat aquest nomenament en un missatge a la xarxa social X, ha ironitzat dient que és una bona manera de demanar perdó a les víctimes de la Dana.
I el rei emèrit Joan Carles I ha difós un vídeo a les xarxes socials en què el poden veure assegut tot sol, a davant d'una gran bandera d'Espanya, i ha enviat aquest missatge als més joves just quan fa 50 anys a la monarquia.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.
A propòsit d'això, la Zarzuela considera que aquesta gravació, aquest enregistrament, no era ni necessari ni oportú. A més, remarquen que no entenen quin és l'objectiu de l'emèrit amb aquest vídeo. Amb aquesta notícia de l'àmbit estatal, arribam a les 8:45. Tot d'una podreu escoltar aquí a Vetres Ràdio les desconnexions insulars, la informació de cada illa, la informació de proximitat.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Departament de Turisme del Consell de Mallorca augmenta el pressupost per lluitar contra l'oferta il·legal. L'any que ve gestionarà 20 milions d'euros. Són 3,6 més que enguany. L'increment també anirà destinat a consolidar l'augment de personal, així com a augmentar el fons pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retenció en la autopista Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a la incorporació en la via de cintura. En la via de cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la carretera de Soia. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Miquel Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Calvià confirma la tendència amb un allargament de la temporada turística, això en un 2025, en què hi ha hagut un 16% més d'establiments oberts tot l'any respecte de l'anterior, amb una 60 al mes de març, gairebé el doble que el 2023. Tot això al mateix temps que el sector de l'oci nocturn i els restauradors celebren l'arribada de l'hora baixa al municipi. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament i els hotelers es mostren satisfets amb el balanç turístic i de seguretat de 2025, del qual destaquen els mesos d'abril i de maig com els de més creixement de la temporada. Així, enguany s'han mantingut oberts tots els 25 hotels, que són 4 més que l'any passat. Els hotelers reconeixen la ruptura amb l'estacionalitat i la necessitat d'adaptar-se a una reestructuració del sector. Rafael Abraham és coordinador d'Espro Ocio a les Balears.
Cada vegada intentem desestacionalitzar més la temporada, el mes de juliol i agost, i fer que la temporada sigui una mica millor. Els mesos d'abril, maig, enguany el mes d'abril va ser molt bo, perquè també la Setmana Santa va venir una mica tard.
Una tendència que ha confirmat el president dels hotelers de Peguera i Calafornells, Antoni Mayol, qui ha confirmat la percepció positiva de la temporada per part dels hotelers de la zona i ha remarcat que fins al 20 de novembre han pogut mantenir fins al 15% dels establiments oberts.
Tenim un any bastant positiu i esperant que l'any que ve, a pesar de la crisi que ens estan dient que té Alemanya, perquè nosaltres pràcticament el 90% del nostre turisme és alemany, esperam que la baixada no sigui molt considerable.
El balanç de la temporada presentat per l'Ajuntament de Calvià també mostra una reducció de la conflictivitat en aquest municipi. Destaca Magaluf, amb un descens del gairebé el 30% d'intervencions policials. Per això, el consistori parla de l'any més segur gràcies a la prevenció i al control de la policia local i de la Guàrdia Civil. També enguany s'amplia l'horari d'obertura dels establiments de l'oferta complementària per fomentar així l'hora baixa i ajudar el sector de l'oci nocturn a beneficiar-se també de la desestacionalització. El propietari de l'Oceans Club de Magaluf, Juan Macolom, espera que l'ocupació augmenti més durant la temporada baixa.
Obviamente, ahora mismo no es suficiente, pero sí se ve que hay intención de que vaya a más. El tema es que todavía no basta. Para nosotros tener un local cerrado 5 o 6 meses es un desastre. Entonces, si pudiéramos tener 8 o 9, quizás para nosotros sería suficiente para sobrevivir el invierno.
Gran part dels hotels que obrin tot l'any es concentren a les zones més consolidades i d'alta qualitat, com Illetes, Portals Nous i Palma Nova. Així mateix, els màxims d'ocupació se situen en els mesos de juliol, agost i setembre, a xifres d'un 90% de mitjana. El turista anglès i l'alemany continuen sent els més nombrosos, però el nacional augmenta durant la primavera i també durant l'hivern.
I seguim parlant de turisme, concretament de Sóller, on l'Ajuntament aposta per un nou model més sostenible i respectuós amb el territori, amb la posada en funcionament de la zona de baixes emissions.
Arran de resultats de l'enquesta ciutadana, on, segons l'Ajuntament, s'evidenciava una preocupació per la massificació, per l'accés a l'habitatge, la pèrdua d'identitat i l'impacte del turisme en la vida quotidiana, l'Ajuntament ha posat en marxa diverses mesures, entre les quals aquesta, la de la zona de baixes emissions, que entrarà en funcionament pròximament. Els únics vehicles que hi podran accedir seran els dels residents, els elèctrics, els d'emergència, els especials i també el transport públic. A més, en cas d'accedir sense autorització, la sanció serà de 200 euros. La zona de baixes emissions tindrà 9 accessos, cadascun dotat amb càmeres i senyalitzacions per advertir els conductors.
8 i 50 minuts, ho dèiem, en portada. El Departament de Turisme del Consell Insular gestionarà 20 milions d'euros de pressupost per l'any que ve. Són 3,6 més que enguany. L'increment anirà destinat a reforçar la lluita contra l'oferta il·legal, a consolidar l'augment de personal i també a augmentar els fons pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics. Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme.
És un pressupost que va dedicado fundamentalment a consolidar totes aquelles accions que hemos puesto en marcha en esta legislatura, a l'inicio de la legislatura. A la reestructuración del Departamento de Turismo, mejor dicho, a la construcción de un departamento de turismo a la altura de las exigencias de la actividad turística en Mallorca, con, sobre todo, haciendo hincapié en la lucha contra la actividad ilegal.
Més qüestions. La Sindicatura de Comptes de les Balears ha detectat 32 incompliments significatius en la gestió de fons públics dels ajuntaments de Pollença i Andratx corresponents a l'any 2023.
Es tracta d'advertències amb efectes patrimonials, pressupostaris, amb relació a l'estat de fluxos d'efectiu i per omissió d'informació rellevant a la memòria. A més, posa de manifest incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de fons públics. En ambdós casos, els informes de la Sindicatura disposen de recomanacions per millorar aquesta gestió.
Canviem de qüestió perquè han acabat les obres del Camí de les Meravelles, una actuació marcada dins el Pla Renove de Cort i que ha permès completar la connexió de vianants i ciclistes entre la platja de Palma i el barri d'Espilarí. Ara continuen les obres per fer l'aparcament d'aquesta àrea, que inclourà més de 300 places i és una demanda històrica dels veïnats de la zona.
D'aquesta manera, el nou corredor verd del Camí de les Meravelles ja està acabat. Té més de 200 metres lineals de zona urbana i una vorera renovada de 8 metres d'ample, a més d'un carril bici. Es preveu que les obres de l'aparcament finalitzin l'any que ve amb un total de 319 places. Jaime Martínez és el batlle de Palma.
Però no estava prevista ni executada aquesta connexió real des de l'autopista també per fer continuïtat fins a lo que és la zona urbana de la platja de Palma, del Camí de les Meravelles, tant peatonalment com en bicicleta. Com veus, pues hem pogut també acabar aquí el carril bici i també peatonal, una part més rústica i una part absolutament urbana.
Les obres del camí han costat 300.000 euros i l'aparcament suposarà una inversió de gairebé 2 milions d'euros.
D'altra banda, començar la remodelació integral d'un tram de més de 3.000 metres al passeig de Porto Cristo, una obra que permetrà millorar tot l'entorn i fer les obres de sanejament necessàries per al manteniment de les instal·lacions.
Les obres, que començaran el mes passat, transformaran un tram del passeig del pont del Riuet. Són unes obres que a simple vista no es veuen, però són necessàries per al seu manteniment. Es dotarà de serveis i es millorarà el tram d'amarraments, a més de canviar el sistema soterrani d'aigües pluvials. L'obra costarà 1,1 milions d'euros i es preveu que acabi el mes de juny, coincidint a l'inici de la temporada alta turística. Toni Marcant és el director general de Ports i Transport Marítim. Antònia Llodrà és la delegada de Porto Cristo a l'Ajuntament de Manacor.
I dins d'aquest programa d'Illes en Transformació del Govern de les Illes Balears, aquest 3.350 metres quadrats se reformaran, no només en tota la zona que dona a la mà, sinó a tot el passeig, i que inclou vies de servei.
El primer de tot, agrair, a part de les Illes Balears, aquesta inversió, que per nosaltres suposa una millora important a lo que ha dit en aquest port natural que tenim i en aquesta entrada de la Botana d'aquest riu i de Ribet, i la veritat era una actuació important.
I un darrer punt, perquè a més per Palma ha denunciat la campanya de deduccions de l'Ajuntament de Palma perquè considera que converteix els animals en regals de Nadal. La formació reclama substituir aquesta campanya emocional i estacional per un model comunicatiu responsable i continuat durant tot l'any. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura, l'informatiu matí. I avui comencem amb un nom, el de l'artista Jaume Plensa, que és formalment des d'ahir ambaixador de Palma al món, en un acte que va omplir de gom a gom la sala de música de Can Balaguer, rodejat d'autoritats i de noms propis del món cultural. Plensa va acceptar aquest encàrrec de l'Ajuntament de Palma. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Plensa, que acabava d'arribar feia poques hores a Palma, va explicar la seva relació especial amb la ciutat, amb tota l'illa, de fet, i va mostrar-se encantat, però també francament aclaparat per l'encàrrec del batle Jaime Martínez de dur el nom de Palma arreu del món.
Jo no sé què vol dir ser ambaixador, no he sigut mai ambaixador, però sempre m'han fascinat els ambaixadors, per tant, ser ambaixador de Palma em sembla que em fa molta il·lusió, no sé, és com un joc meravellós.
Un joc meravellós on l'Ajuntament compta amb ell per defensar i promoure, entre d'altres coses, la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura l'any 2031. Un projecte per al qual ciutat necessitarà totes les forces i també noms internacionals i reconeguts com el de l'artista català. Ho deia d'aquesta manera el batle de cort Jaime Martínez.
Des de la convicció que la seva persona projecta la imatge de creativitat artística, sensibilitat i vocació pública que Palma defensa i que forma part també de la seva identitat col·lectiva.
Paraules de reconeixement, dèiem, i també de lloança a un creador que l'any passat a la Llotja va impressionar amb el muntatge de dos dels seus caps immensos que ens demanaven silenci i reflexió. Un muntatge especial que ahir enyorava en visitar les obres del Paisatge Miró que ara ocupen aquest edifici privilegiat.
I m'ha agradat molt l'exposició, malgrat que m'ha agafat una certa morrinya de la meva, perquè crec que va haver-hi alguna cosa estranya, com una espècie de no sé, com de simbiosis entre l'espai i les obres.
Com a símbol del seu nou compromís d'aquest ambaixador, l'artista va rebre una versió de la icònica Palma de Pep Llambies. Ja sabeu, aquelles lletres en vertical vermelles que formen part de multitud de fotografies dels visitants que s'acosten per la zona de la Llotja. En fi, sense una obra a la ciutat, Plensa ha exposat també a l'antiga Sa Nostra, a l'Aujub d'Esbaluart i també a Pollença.
I avui arribarem a les 9 amb la música d'aquest altre artista. about a year. Parlem del guitarrista i cantautor Ben Harper, que actuarà dia 12 de març a l'Auditorium de Palma. Serà en el marc del Black Music Festival, que arriba per primera vegada a Mallorca. Les entrades es posen a la banda avui mateix, a punt del migdia. Forever never seems to be around when it
ends, so give me your forever. I si esteu interessats en comprar-les, ho haureu de fer a través de la pàgina oficial del festival, blackmusicfestival.com. Harper actuarà també en solitari a Girona i a Lleida com a cap del cartell del festival, que enguany per cert celebra la seva 25a edició. Té sang Cherokee, russa, lituana, i es va criar en una botiga de música que era el negoci familiar. Harper ha publicat 18 àlbums d'estudi, ha venut més de 16 milions de discos a tot el món. El seu estil abasta des del pop i el reggae fins al blues, el rock, el funk o el folk. Ha estat reconegut també amb 3 premis Grammy a la seva carrera.
I d'Ben Harper arriba a Mallorca, recordeu-ho, dia 12 de març. Serà a l'Auditorium de Palma i les entrades es posen a la banda avui a partir de les 12 del migdia. Ever always seems to be around when things begin, but forever never seems to be around when things end, so give me your forever. Please, you're forever. Not a day less will do. From you. I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Just en aquesta hora comença un ple del Parlament que serà clau per saber si finalment hi haurà pressupostos nous per l'any que ve. La Cambra Autonòmica debat el sostre de despesa al passaport per poder elaborar els comptes.
El govern ha de menester el vot favorable o com a mínim l'abstenció de Vox per aprovar-ho, i en aquestes hores a la que comenci el ple, just ha de començar a les 9, sembla més que complicat perquè les trobades d'aquest dilluns no han donat fruits. Les dues parts, però, no descarten una sorpresa de darrera hora.
I la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat davant del brot de pesta porcina africana detectat a la província de Barcelona. Estan pendents de la informació que els pugui donar demà les autoritats catalanes i el Ministeri d'Agricultura en el comitè del SASVE, que és el Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària, per saber